Són les 12, l'hora de l'Àngelus.
L'àngel del Senyor anuncià Maria i concebé per obra de l'Esperit Sant.
Déu vos salve, Maria.
Heus aquí l'esclava del Senyor. Facis en mi segons la seva paraula.
Déu vos salve, Maria.
I el Verb es feu home i habitar entre nosaltres.
Déu vos salve, Maria.
És migdia, l'hora de l'Àngelus.
Ràdio Estel, informatius.
Són les 12 i un minut. Bon dia, us informa Júlia Julbe. El Parlament estudia demanar al Congrés que els abusos sexuals contra menors no prescriguin. La comissió del Parlament que investiga els abusos sexuals en el si de l'Església, l'esport i el lleure podria aprovar aquesta proposta les properes setmanes. Judit Caselles, bon dia.
Bon dia. Els comuns que presideixen la comissió aposten per impulsar una proposició de llei perquè els abusos sexuals als infants no prescriguin. Per això ja treballen amb la resta de partits per aprovar-la abans que acabi l'any i poder-la traslladar al Congrés, que és qui té competències per regular-ho, ho explica el portaveu de Catalunya en Comú, Joan Mena.
És evident que des del grup parlamentari, juntament amb altres grups parlamentaris, estem treballant també perquè aquesta prescripció sigui acordada i, si pot ser, pel màxim consens, no, de les forces presents al Parlament de Catalunya, sobretot perquè és necessari per poder protegir a les víctimes de la pederàstia, que aquest és l'objectiu que hauríem de tenir tots els grups parlamentaris.
La comissió fa mesos que està en marxa i aquesta és una de les peticions que hi han fet les víctimes de forma reiterada.
Moltes gràcies, Judit. Avancem amb més qüestions. Experts en la lluita contra l'assetjament escolar i la violència entre joves demanen endurir la llei del menor perquè diuen que els nois i noies se senten impunes per cometre aquests actes. Ho ha dit en els micròfons de Ràdio Estel el psicòleg expert en bullying, Ferran Barri.
Els adolescents es troben en un moment en què es pensen o saben, en molts casos, que poden fer doncs, moltíssimes coses que al final les conseqüències seran mínimes. Aquesta seria potser una altra, no? Aconseguir que la norma, que potser ja existeix, es compleixi de forma efectiva i sobretot en el cas dels menors.
Barri també ha assenyalat que la violència s'està normalitzant i que com a societat no aconseguim que els joves interioritzin valors positius perquè no els hem sabut transmetre la idea de resoldre conflictes pacíficament. L'actualitat d'aquest dilluns també passa per Múrcia, on el president del govern, Fernando López Miras, ha confirmat fa pocs minuts que s'han localitzat il·lesos els 5 desapareguts a l'incendi d'una discoteca a Múrcia aquest cap de setmana. El delegat del govern, per la seva banda, Francisco Jiménez, ha avançat també amb certa prudència que es preveu que no hi hagi més víctimes mortals, ja que durant tota la nit els cossos d'emergència han revisat tota la instal·lació. A hores d'ara, el balanç és de 13 víctimes mortals. Els cossos de les víctimes s'han traslladat a l'Institut de Medicina Legal de Múrcia per fer les autòpsies pertinents. Fins ara només s'han pogut identificar 3 cadàvers. Les autoritats treballen amb la hipòtesi que el foc va començar al local d'Oci La Fonda i va estendre's pels conductes de l'aire condicionat. Ara bé, Jiménez ha remarcat que caldrà esperar per veure com avança la investigació per determinar amb exactitud l'origen de les flames. Aquest incendi és el més mortífer en una discoteca des del Flying de Saragossa l'any 1990. En els darrers 45 anys, almenys 154 persones han mort en incendis en sales de festa i discoteques a tot l'estat espanyol. La circulació de trens entre Madrid i Barcelona recupera a poc a poc la normalitat després de l'avaria que s'ha produït a l'alçada de les Borges Blanques a les Garrigues a 9:15 a.m. A causa de la incidència s'ha interromput el pas de combois durant prop d'una hora. A 10:15 s'ha restablert el servei, tot i que fins a 11:15 els trens han circulat per via única en el tram situat entre les Borges Blanques i Lleida. Finalment, Adif ha resolt el problema i s'ha reobert per les dues vies. I una darrera informació abans dels esports, ho acabem de saber, el Nobel de Medicina 2023 premia els pares de les primeres vacunes contra el coronavirus. Són Kathleen Caricó i Drew Weissman. El comitè dels premis destaca la feina que van fer durant el coronavirus gràcies a la creació d'aquestes vacunes i també la manera com han canviat la manera d'entendre i de percebre el funcionament dels vaccins d'ARN missatger. Demà coneixerem els premis de física i dimecres els de química. Filant les 12:06, cop d'ull a l'actualitat esportiva, Mana Closa.
En bàsquet, Elisa Aguilar és la nova presidenta de la Federació Espanyola després de l'assemblea d'avui, on ha estat elegida per unanimitat amb 77 vots a favor i 2 en blanc. L'exjugadora internacional, fins ara directora de competicions, era l'única candidata al càrrec i agafarà el relleu de Jorge Garbajosa, que al maig va ser escollit president de la FIBA Europa fins al 2024, quan es faran unes noves eleccions per al cicle olímpic fins al 2028. Elisa Aguilar es va retirar fa 10 anys amb 5 lligues i 8 copes al palmarès i és la primera dona en exercir el càrrec de presidenta de la Federació Espanyola i la dotzena que ocupa aquest càrrec de presidència. I en tenis ja es coneixen els primers semifinalistes de l'Open de la Xina. Daniil Medvedev s'enfrontarà a Alexander Zverev després que els dos s'hagin imposat per 2-16-1 als seus rivals. L'Alemanya ha superat el xilè Nicolas Jarry i el rus del francès Hugo Humbert. Els altres dos semifinalistes es donaran a conèixer al llarg del dia d'avui. Alcaraz és un dels aspirants a obtenir el bitllet que d'aquí a una hora s'ha d'enfrontar al novè millor del món, el noruec Casper Ruud, i cap a les 3 de la tarda, l'italià Jannik Sinner jugarà contra el búlgar Grigor Dimitrov.
Moltes gràcies, Anna. Més informació d'aquí una hora, a la 1 del migdia. Tot seguit us deixem amb la caravana i tot l'equip de Joan Trias.
Ràdio Estel.
Una altra nit que em costa dormir, fins a les tantes donant voltes. Amb les preocupacions trigo molt a agafar el son. A tu et passa?
Esclar, però he decidit prendre-m'ho amb calma amb l'ajuda de Melatovit Liposomal.
De qui?
Melatovit Liposomal, unes gotes abans d'anar a dormir. La melatonina ajuda a agafar el son i tenir un descans reparador. Melatovit Liposomal és molt fàcil de prendre i té la garantia de Laboratorios Marnis. Recorda, Melatovit Liposomal, demana a l'herbolaris, farmàcies i parafarmàcies i pren-t'ho amb calma. Més informació a marnis.com.
Ràdio Estel, Barcelona, 106.6. La Caravana, una tribu de benvinguts que fa ràdio. Assumptes interns amb Víctor Gómez, catedràtic en dret penal de la Universitat de Barcelona.
Doncs el doctor Víctor Gómez, que ja el tenim amb nosaltres. Doctor Gómez, què tal? Bon dia, gràcies per ser amb nosaltres de nou.
Hola.
Abans, Hola, Joan, bon dia. Abans però, ens posem, com sempre, en aquests assumptes interns, en antecedents. Núria Ros, per on passa el cas un dia com avui?
Daniel Sancho es troba a la presó en espera de judici a Tailàndia. El jove de 29 anys va confessar haver assassinat i esquarterat Edwin Arrieta Arteaga el 4 d'agost passat. Ja han passat gairebé 2 mesos del succés i continuen apareixent notícies sobre el cas. Després d'investigar el mòbil del xef i trobar amenaces per part d'Edwin Arrieta, la policia tailandesa està convençuda que va ser un assassinat premeditat i per això les autoritats estudien demanar la pena de mort al jove. Tot i que encara no se sap la data, està previst que el judici es dugui a terme el proper mes de gener del 2024. Segons la versió del Daniel Sancho, el crim s'hauria produït com a conseqüència d'una baralla. L'Edwin l'hauria coaccionat per mantenir relacions sexuals, amb amenaces relatives a familiars propers a Sancho. El Daniel li hauria propinat un cop de puny, l'Edwin li hauria respost amb una mossegada i, finalment, en Daniel hauria empès el cirurgià, que hauria caigut i s'hauria donat un cop al cap amb el bany.
Doctor Gómez, si analitzem el cas des del punt de vista penal, quina rellevància té la premeditació en aquest cas?
Doncs mira, la primera cosa que hauríem de fer a propòsit d'aquest cas, que sé que vau comentar amb la doctora Rosa Vinyes, em sembla que el programa del dia 4 de setembre, sí, si no recordo
exacte
malament, és explicar a l'audiència que potser té la sensació que tornem allò al dia de la marmota, no? Tornem a explicar el mateix cas, etc, que és un cas que ens ha ocupat pràcticament tot el mes d'agost, diria, no? I el mes de setembre, els mitjans de comunicació d'aquí, per la repercussió que ha tingut, etc,
sí,
i que direm més o menys el mateix i, a més, i no és així. És a dir, pel que sé, la Rosa va comentar el cas des d'una perspectiva una mica més empírica, més criminològica, més psicològica, fins i tot, no? I el que farem avui, a través d'una sèrie de qüestions, la primera, la que acabes de plantejar tu, és abordar el cas des d'un punt de vista, diria que tampoc exactament processal, tot i que podem tocar alguna cosa, sinó jurídic o penal, no? Llavors, una de les coses que a mi em va sorprendre més, i et parlo pràcticament, Joan, com a ciutadà, bueno, i també com a professor de dret penal, no? Però que em va sorprendre més del tractament que els mitjans de comunicació van donar al seu moment aquesta notícia, és que posaven molt l'accent, i segurament això ja venia donat per la investigació policial d'allà de Tailàndia, suposo, no?, en el caràcter premeditat, no? Premeditat és una paraula que ha sortit molt amb aquest cas de la mort de l'Edwin Arrieta per part del Daniel Sancho, no? Llavors, premeditat per aquí, premeditat per allà, etcètera, no? Llavors, jo a propòsit d'això, em vaig recordar en el seu moment quan sentia la importància que es donava aquest element premeditat, i és una mica per on voldria començar l'anàlisi d'avui, que efectivament la premeditació era un element que el Codi Penal anterior, no l'actual, el que està en vigor des del 96 a Espanya, sinó l'anterior, que era el Codi Penal del 44, el de Franco, no? Reformat el 73, 83, 89, etc. Sí que la premeditació era un element que transformava l'homicidi en assassinat. Llavors, aquí és com si els mitjans de comunicació no s'haguessin adonat que, de fet, i segurament a Tailàndia passa una cosa similar, la transformació d'homicidi en assassinat no es fa a través d'elements com la premeditació. La premeditació era un element de l'assassinat abans del 96, però actualment no ho és. Aleshores, en aquest context, per entendre una mica això, hauríem de pensar en què és realment la premeditació, no? Quan algú realitza una conducta de forma premeditada, o sigui, pot ser una conducta penal o qualsevol conducta de la vida quotidiana, el que estem dient no és només que la realitzi de forma intencionada, sinó que la realitza de forma pensada, no? És a dir, aquí el terme premeditació s'ha utilitzat sobretot per explicar les imatges, unes imatges que segurament tots nosaltres hem vist, del Daniel Sancho comprant, dies abans, no? de la mort de suposada data de la mort de l'Edwin Arrieta, comprant tot d'estris que suposadament ella sabia que utilitzaria per esquarterar el cadàver abans del dia de la mort, i això passa aleshores necessàriament perquè ell s'havia representat des del primer moment matar l'Edwin Arrieta, esquarterar-lo, etc. No? Llavors, aquesta idea de la premeditació com a reflexió sobre una cosa que es farà, decisió d'una cosa que es farà, preparació d'una cosa que es farà, etc. Bueno, és una idea que ens fa pensar que aquest delicte és més greu per aquesta raó, però la realitat és que fins que ell compra tot això, que clar, són estris que després es considera que es van fer servir per l'esquarterament, però que són estris absolutament quotidians, que es venien en botigues absolutament quotidianes i que es podien utilitzar per mil coses, no? El que vull dir és que fins que, per molt premeditat que ell tingui cometre el delicte, per molta preparació que ell realitzi prèvia a l'execució del delicte, la compra, diguéssim, d'estris com aquests, en si mateixa està permesa, i si ell en el moment de comprar-los està pensant a utilitzar-los d'una manera però encara no ha començat a executar el fet, allò queda, com diem, diguéssim, en castellà, en el arcano interno del sujeto. És a dir, això són mers pensaments que, teòricament, en un estat democràtic no haurien de ser castigats com a delicte. No?
És el mateix, doctor, la premeditació que el dol?
Doncs justament el que volia plantejar, diguéssim, amb aquesta introducció així una mica llarga, és que d'alguna manera podríem dir que en casos on el subjecte tingui la intenció de produir un resultat i ho hagi pensat amb caràcter previ, ho hagi preparat, ho hagi meditat, etc., podríem dir que no és el mateix, però la premeditació d'alguna forma està inclosa al dol. I en altres casos, d'altra banda, el que ens interessa és si en el moment de cometre's el fet el subjecte actua o no actua amb dol. És a dir, en el moment de començar l'execució del fet, el subjecte vol produir o no el resultat. Per tant, en el primer cas, si és una cosa inherent a un dol, diguéssim, a una intenció de produir el resultat més madurada, més preparada, etc., d'alguna manera podríem dir, una mica reiterant el que hem començat dient fa un moment, que castigant la conducta amb dol ja estaria inclòs el suposat càstig, diguéssim, de la premeditació, i en el segon cas, diguéssim, que hi hagi una premeditació ni aporta ni treu res, diguéssim, al dol com a intenció de producció del resultat. Per tant, en resum, en un estat democràtic, teòricament, només ens hauria d'importar quina és la disposició psicològica del subjecte, la disposició subjectiva del subjecte en el moment de realitzar-se el fet, no en un moment anterior, de preparació, de maduració, perquè d'altra banda això queda de mal dir, però d'altra banda, diguéssim, al delinqüent li suposem una certa professionalitat, és a dir, el delinqüent se l'ha de castigar pel delicte que comet, no per preparar-se perquè el delicte que hagi comès li surti bé o no sigui perseguit per les autoritats o dificulti una mica l'averiguació dels fets, que seria una mica el que estaria implícit amb aquesta idea de posar tot l'accent en la premeditació, etc. Jo entenc que quan els mitjans s'han fixat sobretot en aquest element, el que hem volgut dir és, bueno, clar, ell explica i anirem després una versió dels fets completament diferent a la que sembla, no? Una baralla, un fet imprudent. Llavors, clar, si és una baralla, un fet imprudent que no havia pogut preveure, com és possible que ell dies abans estigui comprant coses que després utilitzarà? Bueno, sí, i si resulta que estava comprant coses per fer bricolatge o per fer el que sigui i després les aprofita per això, què? No? Això, teòricament, no dic que sigui la versió més probable, però teòricament podria passar. Clar. Llavors, el castigarem més perquè ha comprat no sé què, un serruig o no sé quan. Bueno, el que s'hauria de valorar, de fet, és la conducta i la disposició mental del subjecte quan realitza la conducta, no?
Clar. Ara, doctor, ens parlava d'imprudència. Es castiga igual el delicte dolós que l'imprudent?
El concepte de dol, en realitat, implica, hem dit, que el dol és la intenció de produir resultat, però el dol pot ser més coses, no? Pot haver dol directe de primer grau, que és la intenció de produir el resultat, dol directe a segon grau, que és quan el subjecte realitza una conducta que sap que és segur que produirà un resultat però no té intenció de produir-lo. Imaginem, per exemple, que es posa una bomba a un vaixell perquè exploti. Vull dir, qui posa la bomba no té la intenció de matar les persones que hi viatgen, però sí que té la intenció de cobrar l'assegurança perquè n'és el beneficiari, no? Sap que és segur o pràcticament segur que es produirà el resultat i, tot i que no és la seva intenció produir-lo, es castiga igualment com a dol. I després el dol eventual són aquells casos on el subjecte realitza una conducta que és tan perillosa i té tanta probabilitat de producció del resultat que acaba produint el resultat i el subjecte de tota manera la realitza, no? Llavors, aquests tres casos de dol, que normalment no estan distingits als codis penals, segurament el tailandès tampoc, es castiguen, diguéssim, amb la pena màxima, no? L'homicidi amb dol, qualsevol d'aquestes tres formes de dol, es castiga amb la pena màxima de l'homicidi, que després pot ser agreujat per la concurrència de circumstàncies, que les podem comentar també aquí, com a assassinat. Però davant d'això, l'homicidi imprudent, clar, té una pena completament diferent, té assignada una conseqüència jurídica completament més baixa, perquè no implica la voluntat de produir el resultat, el subjecte no realitza la conducta sabent que es produirà el resultat i en coneixement dels elements de l'homicidi, sinó que el resultat de mort, per exemple, si és un homicidi o qualsevol altre delicte, però estem parlant d'un homicidi, s'hauria produït com a conseqüència d'infracció d'una norma de cura, no? Perquè us feu una idea, la pena prevista per l'homicidi amb imprudència greu, que és l'imprudència més greu que existeix al Codi Penal espanyol, té un màxim de 4 anys, i el límit mínim de la pena prevista per l'homicidi amb dol, no l'assassinat, sinó l'homicidi amb dol, és de 10 anys. Entre el límit màxim de la pena de l'homicidi amb imprudència greu, 4 anys, i el límit mínim de la pena prevista per l'homicidi dolós, 10 anys, hi ha ni més ni menys que 6 anys, no? I segur que a Tailàndia passa el mateix. Llavors, no és estrany que el Daniel Sancho, el que s'està filtrant és que l'informe policial, la versió que ha donat ell és aquesta, clar, lògicament expliqui l'homicidi de l'Edwin Arrieta no com un homicidi o com un assassinat dolós, sinó com un homicidi imprudent, no? Això que deia la companya quan llegia la prèvia, doncs aquesta baralla, l'Edwin Arrieta que cau, es dona un cop al cap, mor, llavors ell no sap què fer amb el cadàver, l'esquartera, clar, l'origen, diguéssim, de tot aquest sidral seria un fet imprudent, no? Que segur que Tailàndia es castiga amb menys pena, i en tot cas segur no amb la pena de mort, no? Que està prevista per l'assassinat, no?
Clar, doctor, perquè en cas que es demostrés, quina rellevància tindria en aquest cas? Abans ens ho comentava una mica, la baralla entre el mateix Dani Sancho i Arrieta i les suposades amenaces d'Arrieta cap a Sancho.
Clar, aquí, diguéssim, pel que sembla, la versió que dona el Sancho té una doble component, que és d'una banda aquesta que acabem de comentar ara, que diguéssim, no seria un homicidi, en tot cas dolós, sinó imprudent com a conseqüència d'aquesta baralla, no? Una baralla propiciada pel fet, sembla ser, bueno, almenys aquesta és la versió que dona el Sancho, doncs que la relació que mantenia amb l'Edwin Arrieta i la volia tallar, i l'Edwin Arrieta es presenta al lloc on teòricament el Daniel Sancho estava citat o havia quedat amb una xicota, amb la que realment era la seva nòvia, pel que diu ell, no? Llavors, la interferència de la víctima implica una baralla com a conseqüència de la qual, sense voler, es posés el resultat de mort de l'Edwin Arrieta. Aquesta és la primera pota, diguéssim, de la declaració que sembla que ha donat ell a la policia. I la segona és que tot això té una prèvia, que és un precedent, que és la relació, diguéssim, del Sancho amb l'Arrieta, condicionada pel fet que l'Arrieta li pagava un sou i el tenia com pres, diguéssim, no? Prisioner d'aquest benefici econòmic i amb l'amenaça, no? Aleshores, d'atemptar contra la integritat física i fins i tot la vida de familiars directes del Sancho si ell volia trencar d'alguna manera aquesta relació mercantil o aquesta relació sexual o la relació de la mena que fos entre tots dos, no? Mm. Clar, i el Sancho això ho ha explicat segurament amb el propòsit de convèncer les autoritats que hagin de valorar els fets, no? Les autoritats judicials en el seu moment, fiscalia, a l'hora de demanar o no la pena de mort, finalment, etc. Doncs que ell actuava amb una mena, no? Amb una mena d'alteració, diguéssim, de la seva capacitat de culpabilitat. És a dir, d'alguna forma, quan algú actua amb el que podríem dir-ne por insuperable o fins i tot es diu també estat de necessitat exculpant, el que passa és que no té, diguéssim, capacitat per complir la norma com la tindria qualsevol de nosaltres que no es trobés en aquesta situació d'inexigibilitat, no? D'alguna forma, aquí el Codi Penal el que fa és considerar que no és exigible fer complir la norma a aquesta persona que li estan amenaçant a matar el pare, a matar la mare, a matar un familiar directe si no fa el que l'altre diu que faci. El que passa és que, clar, com és lògic, no és suficient amb al·legar que m'estan amenaçant de mort o que estan amenaçant de mort el meu pare o la meva mare, sinó que això s'ha de demostrar. I suposadament les últimes informacions són que hi ha uns vídeos de contingut sexual, però amb contingut també verbal, amb aquestes amenaces de l'Arrieta, que el plenari, el judici, sortiran i podran demostrar d'alguna forma, com a mínim, no sé si la por insuperable, però si hi ha aquesta relació particular entre els dos, no?
Mm-hmm. Deixi'm preguntar-li per últim, doctor, quina rellevància jurídica té en aquest cas el que va passar just després de l'assassinat, que és l'esquarterament?
Clar, aquí les informacions que ens han arribat també són una mica confoses, no? Perquè, d'una banda, semblava com que ell havia volgut matindre en amagat, diguéssim, no? O fora de l'abast de la capacitat d'investigació de les autoritats policials, de fiscalia i judicials, el fet que havia comès amb l'esquarterament. Ningú normalment esquarterarà un cadàver, sinó és justament per posar les coses difícils a les autoritats a l'hora de trobar el cos i relacionar-lo amb ell, etcètera, etcètera. I una altra, la paradoxa semblava que era que ja havia fet això d'una banda i va declarar-ho posteriorment, l'esquarterament no l'ha negat, i d'una altra, la confessió a les autoritats. Bueno, pel que sembla, quan confessa a les autoritats, i això seria rellevant als efectes de poder aplicar una atenuació de reparació, que segurament el Codi Penal de Tailàndia també existeix, o sigui, les imatges aquestes d'ell, del Daniel Sancho, acompanyant a la policia, aquí i allà, a buscar les parts del cos, etc, que no totes s'han trobat, evidentment. Mm. Bueno, ens parla d'una persona que vol ajudar a les autoritats judicials a esbrinar fets que d'una altra manera potser no podria esbrinar, i això, el Codi Penal espanyol, mereixeria una atenuació important de la pena. Però, clar, sembla ser que el punt de partida, en realitat, és que les autoritats troben parts del cos de l'Edwin Arrieta i ell, en paral·lel, denuncia la desaparició perquè la germana l'havia trucat i perquè quedava amb la germana, llavors denuncia la desaparició i aleshores la policia li estranya molt que justament quan comencen a trobar parts d'un cos que no saben de qui poden ser, que algú denunciï la desaparició d'una persona, no? Lliguen caps i llavors és quan ell veu que hi està directament relacionat i comença a ajudar la policia. Però l'esquarterament en si mateix, que és molt espectacular, potser els espectadors d'aquí, d'Espanya, quan vèiem les notícies i sentíem tot això, dèiem, hosti, pobra víctima, no? Que a banda, diguéssim, del que ha patit, ha hagut de patir més per l'esquarterament. Clar, la primera cosa que hauríem de dir és que, lògicament, s'ha de pensar que l'esquarterament és posterior, no? Per tant, sí. Quan la víctima ja no té ni capacitat de resposta ni capacitat de patiment. Ho dic perquè l'acarnissament, que és una circumstància que s'aplicaria en aquest cas, si la víctima, quan comença a ser esquarterada, encara està viva, lògicament, aquí no es podria aplicar perquè la víctima ja estava morta. Uh-huh. Llavors, ja per acabar amb això, la rellevància, per exemple, que el Codi Penal espanyol podria tindre l'esquarterament del cadàver després d'un homicidi, podria ser doble. D'una banda, podria ser constitutiva un delicte contra el respecte als difunts, d'alguna forma, el difunt, també el difunt, diguéssim, d'alguna manera, d'un homicidi, tindria dret, o els familiars, més que el difunt, tindrien dret a procedir, diguéssim, a la inhumació i al funeral i el respecte als difunts que correspongués, i això és un dret del qual es priva quan s'esquartera i s'amaga el cadàver. I d'una altra banda, clar, d'alguna forma aquí hauríem de posar-ho potser en discussió, justament perquè hi va ajudar, d'alguna manera va ajudar, una mica tard, però va ajudar les autoritats. D'una altra banda, es podria analitzar la possibilitat de castigar a banda de l'homicidi per un delicte d'obstrucció a les autoritats judicials en la investigació dels fets, no? Tot i que això és discutible quan es tracta d'un autoencobriment. És a dir, pensem que aquí no s'esquartera el cadàver provocat per un tercer, sinó el cadàver provocat per un mateix. Llavors, de la mateixa forma que l'ordenament jurídic espanyol, segurament el tailandès igual, hi ha un principi que diu nemo tenetur se ipso acusare, és a dir, ningú està obligat a acusar-se, autoacusar-se o a declarar en la seva contra, bueno, doncs d'alguna manera qui autoencobreix el seu delicte, el delicte que ha comès, està desenvolupant un pla, diguéssim, lògic, que consistiria en intentar cometre el delicte de la millor manera possible, intentar fer el possible, això seria lògic, des de la racionalitat d'un delinqüent mitjà, perquè les autoritats, diguéssim, no l'esbrinin, no? Per tant, en realitat, l'esquarterament posterior segurament tindria molta menys capacitat de rendiment de la que potser els mitjans de comunicació el mes d'agost van insinuar, no?
Doctor Víctor Gómez, catedràtic en dret penal a la Universitat de Barcelona, amb ell hem tornat a repassar el cas de Daniel Sancho, això sí, des del punt de vista més penal. Moltíssimes gràcies per atendre'ns un dia com avui a la caravana. Que vagi molt bé.
A vosaltres, igualment.
Nosaltres que continuem el programa, ho fem quan manca un minut per arribar a 2:15 del migdia. Per cert, seguim amb les notícies de darrera hora. A causa dels treballs en les vies entre Arc de Triomf i Plaça Catalunya, els trens de la línia R1, R3 i R4 es desvien per Passeig de Gràcia a partir de les 12 del migdia, i això durarà una hora, per tant, previsiblement, fins la 1 del migdia, que es desviaran totes aquestes línies, com dèiem, per Passeig de Gràcia, aquestes línies que passaven per Arc de Triomf i per Plaça Catalunya, que passaran, en comptes de per aquests llocs, per Passeig de Gràcia. Estem parlant de la R1, la R3 i la R4. Dit això, ara sí, anem a publicitat, i de seguida a Rafa Sanahuja, que obre una nova consulta de Viure amb Salut amb el doctor Jacinto Valverde.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel també és podcast. I també és cançó italiana. Momenti della canzone italiana és el podcast de Ràdio Estel on només hi trobaràs això, música italiana, des dels anys 50 fins a l'actualitat, per conèixer Itàlia des de la seva música, les seves lletres i els seus intèrprets. Momenti della canzone italiana, un podcast de Ràdio Estel, a la web, l'app i Spotify.
Ràdio Estel t'ofereix cada dia a les 6 de la tarda tota l'actualitat social i religiosa. És l'espai de referència sense distància per apropar-te a les notícies més importants amb els seus protagonistes. En 45 minuts, entrevistes i seccions dedicades a la caritat, l'economia amb valors, el diàleg interreligiós, el món del treball i la pastoral de l'Església. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Estel. Sense distància, amb Ignasi Miranda.
Si tanques els ulls i escoltes els teus batecs, ho tindràs molt clar. Ho notes? Una bona dosi de soul regula el teu sistema nerviós. Cada dissabte a les 10 del vespre, Soul, i només Soul, a Ràdio Estel. La teva salut musical en bones mans.
Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a 7:15 del vespre. De diumenge a divendres des de la Catedral de Barcelona. I els dissabtes des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a 7:15 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Viure en salut, amb el doctor Jacinto Valverde.
I tot l'equip de la caravana que seguim aquí en marxa, el doctor Jacinto Valverde, ara de seguida el saludarem quan passen 2:30 de 1:15 del migdia, i ara mateix tornem a obrir una setmana més les portes del Viure en Salut, un espai que continua als matins i ara forma part dels continguts de la caravana, i que és el moment en què Joan Trias, conductor i alma mater del programa, s'agafa aquests minuts per respirar enmig de les seves 6 hores una mica maratonianes. Per tant, cada dia, ja ho sabeu, de dilluns a dijous, aquí em teniu portant endavant aquest espai, acompanyant-vos i tractant de donar solucions als vostres problemes de salut de la mà dels amics de Marnis. Per tant, canvia la caravana, marxa Trias una estona i torna el doctor Jacinto Valverde, el nostre doctor, la saviesa, l'elegància, l'humor, en directe des de Madrid. De seguida el saludem. Ja sabeu que Viure en Salut és l'espai de salut i benestar al qual podeu preguntar qualsevol dubte mèdic fins a la 1 del migdia. Bueno, això ho tinc al guió, però en realitat podeu enviar la vostra consulta en qualsevol moment, en qualsevol moment. A lo millor ara esteu bé, però a la tarda us passa no sé què, teniu una reacció al·lèrgica, teniu un malestar, un mal de cap, un dolor de cervicals, i dieu: què em diria el doctor Jacinto Valverde del que m'està passant? Doncs podeu enviar també un missatge per fer qualsevol pregunta sobre la vostra salut. I com ho podeu fer? Us ho expliquem.
Fes les teves preguntes al doctor Valverde al WhatsApp de Ràdio Estel. 663 99 30 62. 663 99 30 62.
Aquest número és com la clau que us donem per obrir la porta del Viure en Salut. És molt important que el tingueu clar, sempre us dic, aquest número, el 663 99 30 62, hauria d'estar a la vostra nevera, allà amb el calendari del mes, amb les receptes que tens allà que t'han de sortir de la farmàcia o el que sigui, o els recordatoris varios de visites escolars o de compromisos. Doncs el número del Viure en Salut ha d'estar en aquest nivell, en aquesta categoria, 663 99 30 62. Aquest és un espai per vosaltres, pels qui ens escolteu, obert a respondre qualsevol dubte de salut i benestar. 663-99-30-62. Notes de veu, ens agrada molt, perquè si us escoltem la veu, us coneixem, n'hi ha una mica més de caliu. També podeu enviar, evidentment, notes per escrit a aquest número de WhatsApp o enviar-nos un correu a lacaravana@radioestel.cat i ens exposeu el vostre dubte o pregunta. Quantes més dades, millor, perquè així acotarem les respostes i també les recomanacions de complements alimenticis, i estarem encantats de comentar el vostre cas amb el nostre doctor. Per tant, moment maco del dilluns. Els dilluns sempre tenen les seves cosetes i vens del cap de setmana i patatín i patatant. Però quan arriba el moment de saludar el doctor Jacinto Valverde, per mi el dilluns fa un parèntesi i es torna una mica més maco. Ja nos està escuchando el doctor. Buenos días, doctor Jacinto Valverde.
Muy buenos días, ¿cómo está, Rafa?
Pues mire, ahora fuera de micro... En primer lugar, contento de saludarlo, porque para mí este ratito es un ratito de relax, muy bonito de compartir con usted sus recomendaciones, los oyentes, etcétera, etcétera. Pero ahora le estaba diciendo a José Matos, es nuestro técnico, que cada vez que hago el gesto para que cambie la sintonía, hago un gesto así con el brazo, subiéndolo, tengo como una tendinitis en el hombro que ya hace tiempo que cada vez... No le diré que va a más, porque tampoco tengo esa sensación, pero sí que es cierto que es postural. O sea, cada vez que subo el brazo o que tengo que coger una cosa de una estantería o de lo que sea, pues me noto ahí el dolorcillo. Y si el gesto es brusco, y yo no me acuerdo, porque cuando estoy en posición normal, pues no me duele. Y de repente hago el gesto para que me cambie la sintonía y ¡pam! Siento el dolor. Sí, es un gesto así un poco... Bueno, mano hacia arriba. Entonces, podríamos decir que me dejo la salud aquí en la radio un poquito y hago radio, bueno, dándolo todo. Entonces, yo...
¿Qué
mire,
te vendes?
¿Qué? ¿Cómo? Así, ah, claro.
¿Qué te vendes?
Porque yo sé que el director, nuestro amadísimo director y respetado, tiene puesta la radio toda la mañana y digo, yo voy dejándolas caer. Yo voy dejándolas caer. Una cosa como... ¿sabes? Y si él quiere hacer algún gesto conmigo, pues adelante. Bienvenido.
Yo no hay fe de ello.
Exacto. Entonces, el tema es este. Este dolor, un poco ya... Es como una especie de tendinitis o no, o contractura. Yo no sé exactamente lo que es. Tendría seguramente que ir a mi médico de cabecera y que me lo mire. Pero bueno, yo no sé si en este sentido ya, mire, me pongo yo el primero de la fila y aprovechando esta posición de privilegio que tengo de compartir con usted este rato de radio, pues le traslado este dolorcito a ver qué me puede decir y si me puede recomendar alguna cosita de Marnis. ¿Sabe una cosa? Mire, mi hija, que últimamente va un poquito cansada, le hemos cogido unas vitaminas de Marnis. No me haga decir ahora las que son, porque no me acuerdo.
No te acuerdo.
Pero ya soy cliente de Marnis y encantado.
Me alegro mucho porque lo va a notar. Hombre, a ti sí, eso es una tendinitis, es muy habitual. Uh-huh. Cuando se sobrecarga el hombro por cualquier otra circunstancia, hemos cargado una maleta, hemos cargado bolsas de la compra muy pesadas o hemos tenido que mover algún mueble o algo que sea muy pesada, o simplemente ejercicios menos pesados pero reiterativos, pues si inflaman un poco lo que es... Pues normalmente suele ser el tendón del manguito de los rotadores, que es una estructura del hombro,
sí,
o del supraespinoso, ¿vale? Uh-huh. Son los más habituales. Y duele. Cuando tú haces el ejercicio de estirar ese, claro, o de tensar el tendón, duele, molesta. En tu caso es levantar el brazo, ¿no?
Sí.
Que es lo más habitual. Uh-huh. Normalmente sale el supraespinoso. Entonces, eso, tratamiento para aliviar el dolor, sí, está claro. Y para eso, qué mejor que utilizar el efecto del Mialtrin, vale, de Marnis, que es un antiinflamatorio y analgésico, una, dos o tres cápsulas al día, dependiendo de la intensidad del dolor.
Perfecto.
Y fortalecer un poquito esa zona cartilaginosa, pues tomando otro complemento de Marnis, ese ya para que te haga efecto a medio y largo plazo,
vale,
que es el Cartimar Plus.
Vale.
Cartimar Plus, aportamos vitamina B, B6, C y cartílago de tiburón.
Ah.
Que eso al mismo tiempo... Pues incorpora glucosamina y condroitin sulfato, calcio y fósforo, ¿vale? Entonces, de entrada, si el dolor es muy intenso, puedes tomar dos cápsulas en desayuno, comida, cena,
vale,
o si no es tan intenso o cuando baje el dolor, una cápsula en desayuno, comida, cena.
Perfecto. Pues recomendaciones que hago mías, porque en este caso me he colado delante de los oyentes y le he explicado un poquito mi vida, mis dolores particulares. Mialtrim, en plan analgésico, 1, 2, 3 cápsulas al día. Y Cartimar Plus, en este caso, para prevenir y mejorar pues esta tendinitis que me está haciendo un poquito la puñeta. Tomo buena nota y nada, me acercaré a mí. Yo tengo cerca de casa, tengo evidentemente farmacias y parafarmacias, pero pisamos mucho un herbolario que hay allí, que creo que la próxima vez que lo pise, que tengo la impresión de que será esta misma tarde, tengo una intuición, tengo una... Noto una perturbación en la fuerza.
No, tienes como si me hiciera un pálpito.
Tengo un pálpito de que esta tarde pisaré el herbolario y preguntaré por estos productos, a ver si los tienen, y si no los pediremos porque llegan enseguida. Porque ya os sabeu, que los productos que nos recomana el doctor los podeu comprar, trobar, rebuscar, demanar a Herbolaris para farmàcies i farmàcies, i podeu també consultar la seva completíssima pàgina web on tenen allà catalogats tots els seus productes, però sobretot acudiu, si us plau, a la vostra parafarmàcia o farmàcia de confiança, també Herbolaris, i allà podeu trobar o demanar qualsevol producte natural de Marnis.
Viure en salut, amb el doctor Jacinto Valverde. Fes les teves preguntes al doctor Valverde al WhatsApp de Ràdio Estel. 663 99 30 62. 663 99 30 62.
Doctor, me ha quedado esto de producte natural de Marnis un poco José María García, ¿eh? Sí, porque al final, ¿sabe qué pasa? Que es uno de mis referentes radiofónicos y sin querer me sale el DG José María García.
Pablo,
¿eh?
Pablo.
Un abrazo a farolas, etcétera. Bueno, qué maravilla, porque José María, ahora entramos en las consultas, ¿eh? Pero José María García tiene una cosa increíble, si en el fondo muy agradable no era en nada, pero era hipnótico, te ponías a escucharlo.
Yo lo he visto y bueno, me di alguna palabra con él, pero fuera de micrófono, ¿sí? Porque él es asturiano.
Sí.
Y de un pueblín donde yo veraneo también, mi mujer es de allí, que es de Luarca.
Ah.
Y él es muy aficionado a un torneo que allí se organiza, que se juega en la arena, en la playa, cuando baja la marea, que le llaman el cuadrín.
Ah.
Y él siempre organizaba esos torneos, incluso cuando era más joven, y participaba en esos torneos el cuadrín.
Pues mire, me encanta esta pequeña relación del doctor Valverde con José María García, estas conexiones increíbles.
Bueno, no se acordará porque está hace muchos años, ¿no? Pero...
Claro, seguramente, y por la vida de José María García, anda que no habrá pasado gente como en la vida de cualquiera.
Sí, sí, ¿no?
Pero que es bonito que hago yo una referencia y usted, ¡pam!, me la recoge y la mejora. Estupendo. Bueno, pues va, doctor, vamos a ponernos manos a la obra, pasamos a tratar las consultas que nos han llegado vía email o WhatsApp. Comenzamos con correos electrónicos. Tengo aquí, como ya bien sabe, como siempre explico, unos cuantos que voy recopilando. Esperemos que los oyentes nos vayan escuchando y así se llevan pues sus consejos. En este caso es Virginia, de Esplugas de Llobregat. Dice: hola, doctor. No sé si es muy normal, yo creo que sí, porque ya estoy viendo lo que le pasa, por eso digo que creo que sí. Pero estoy con el típico catarro provocado por los cambios de temperatura que suelen pasar en verano. Bueno, es que ella dice en verano, pero es que realmente estamos como en verano, porque el día de ayer aquí en Barcelona, yo creo que en toda Cataluña, fue un día de verano, pero vamos, totalmente. Y entonces ella dice que está con este catarro, en el trabajo ponen la climatización alta, después que sale a la calle y el calor es tal, el sudor, dice que tiene mucosidad y que tiene mal cuerpo, que en principio no ha tenido fiebre, pero que le cuesta funcionar en este estado, como es lógico y normal, porque le costaría a cualquiera. Entonces ella nos pide si le podemos recomendar algún producto que le ayude a mejorar y nos da la enhorabuena por los consejos y por el espacio. Por lo tanto, Virginia de Esplugas, pues aquí te dejo con el doctor a ver qué te responde.
Bueno, lo primero, mejorar un poquito su sistema inmunitario, que ahora está como si dijéramos luchando frente a estos cuadros catarrales y que va a necesitar un aporte extra en ese sentido de sustancias para que él, ese sistema inmunológico, esté siempre bien, bien nutrido y que siga funcionando al 100%.
Vale.
Le recomendaría que tomara de un complemento que es el Propolvit Defense.
Sí,
¿vale?
Propolvit Defense.
El Propolvit Defense. Normalmente siempre lo indicamos, Rafa, si te has fijado, para prevenir.
Uh-huh.
También puede ayudar a acelerar un poquito el proceso de curación.
Perfecto.
¿Vale? Entonces, lo que teníamos que hacer ahora, en su caso, o en el caso de los oyentes que estén en sus mismas circunstancias, con un cuadro activo, yo recomiendo tomar 2 viales al día.
Vale.
Durante todo el tiempo que te dure el proceso agudo. Cuando hayas superado el proceso agudo, para restablecer rápidamente tu sistema inmunitario y no tener recaídas, recomiendo seguir tomando el Propolvit Defense.
Perfecto.
Ya una vez al día y durante todo el otoño e el invierno.
Muy bien, muy bien. Pues esta es la recomendación para Virginia de Esplugas y para los, seguramente, las miles de personas, cienes y cienes, como decía Sabina en la canción aquella, que seguramente se identifican, porque al final estos catarros son tan habituales en esta época del año con todo lo que explicamos, pues que mucha gente se puede beneficiar de este consejo. Propolvit Defense, de Laboratorios Marnis. Si estás en un proceso ahora mismo de catarro agudo, pues te tomas 2 viales al día. Cuando mejores un poquito, lo mantenemos durante el otoño y también cuando llegue el invierno, para prevenir, porque va a ayudar muchísimo a prevenir que esta situación no se vuelva a producir. En este caso reducimos a 1 vial al día, porque si te encuentras mejor, pues para la prevención con 1 vial al día es suficiente. Primer consejo, primera píldora de sabiduría del doctor Valverde, pero tenemos más. Vamos a ver con cuál me quedo. Tengo aquí a Carlos, a Karma, Celia. Vamos con Carlos, venga. Mi nombre es Carlos y he estado teniendo problemas para conciliar el sueño durante semanas. Mire, hoy aquí en la radio ya ha habido varias personas que me han dicho: es que me cuesta dormir últimamente y esta noche he venido un poco arrastrado. Por lo tanto, Carlos, no estás solo, esto para empezar. He estado teniendo problemas para conciliar el sueño durante semanas, me siento un poquito agotado por la falta de sueño, necesito un sueño reparador. ¿Qué puedo hacer para mejorar mi calidad de sueño sin depender de medicamentos? Entonces, claro, esto es muy interesante porque ya sabemos que el sueño es básico para funcionar bien en cualquier ámbito de la vida, no solo en el laboral, sino personal, etcétera.
Sí.
Y siempre está bien recordar los productos que Laboratorios Marnis en su amplísimo catálogo tiene para ayudarnos con esto, doctor.
Bueno, me ha hecho mucha gracia eso de no estar solo.
No estás solo, dijera, Carlos, no estás solo.
Si dijera, soy insomne, no es Carlos, no estás solo.
Claro, porque es que es verdad, tanta gente tiene, y más hoy en día, ¿no?, que vivimos
todos
con esto
alrededor, ¿eh?
Exacto, no, es que es, la imagen, lo llevamos al terreno de la parodia y del gag.
Sí, hombre.
Pero la imagen es, ¿no?, insomnes anónimos, podríamos decir.
Sí, exacto. Por
exacto,
eso,
soy Carlos y me cuesta dormir. Carlos, bienvenido y no estás solo.
Bueno, vamos a ver, desgraciadamente, Rafa, ahí ya hablando en serio, ¿no? España es de los países de Europa donde peor se duerme, ¿vale? Somos ahí, estamos entre los 5 del ranking de peor calidad de sueño y de insomnio, ¿no? ¿Por qué? Bueno, supongo que es por los horarios que tenemos, ¿no?
Sí, sí, sí.
Tenemos un horario completamente diferente al resto de los países de Europa, desayunamos mal, comemos peor, cenamos demasiado y tarde, ¿vale?
Sí.
Con lo cual nos vamos a dormir muy tarde, teniendo que madrugar igual que todo el mundo.
Claro.
Entonces eso hace que no tengamos ni la cantidad de horas de sueño necesario y que eso haga también que repercuta en nuestra calidad del sueño.
Uh-huh.
Entonces, intentar cambiar un poquito esos hábitos que tenemos,
sí,
intentar adelantar un poquito la cena para no tenernos que acostar tan tarde, uh-huh, y no cenar tanto, dividir las comidas a lo largo del día.
Uh-huh.
Luego, lo que siempre decimos en la habitación, intentar que haya una temperatura óptima, siempre que se pueda, alrededor de 20, entre 18 y 20 grados,
sí,
una temperatura muy óptima. Ropa de cama y ropa personal cómoda, transpirable y que nos resulte agradable al tacto,
uh-huh,
para nosotros. Y, por supuesto, la habitación lo más oscura posible, ¿vale?
Uh-huh.
Nada de llevarse la tablet, el teléfono, ver la televisión, etcétera, etcétera, porque eso lo único que va a hacer es producir más insomnio, porque nuestro sueño se produce porque cuando cae la luz del sol,
sí,
nuestro cerebro empieza a fabricar y excretar una sustancia que es la melatonina, que nos induce al sueño. En cuanto a nuestro ojo, a través del ojo, llega un impulso de mucha luz por la tablet, ta, 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 pues invierte ese proceso y deja de fabricar esa melatonina y no nos induce el sueño, ¿vale?
Sí.
Oscuridad y todo lo más, una lamparita, bueno, pues para leer un poco, pero de forma completamente indirecta, ¿vale?
Uh-huh.
Una luz indirecta. Y ayudarnos, pues, de esa melatonina por vía exógena. Para eso Marnis tiene un magnífico producto que incorpora la melatonina, que es el Melatovit.
Melatovit.
Melatovit en cápsulas. Podemos tomar una o dos cápsulas una media hora antes de irnos a la cama a dormir, sabiendo que al día siguiente, como es algo completamente natural y lo mismo que nosotros tenemos que hacer
sí.
por nuestro cerebro, no nos va a dar resaca ni nos va ni siquiera nos va a producir adicción. Melatovit de Marnis.
Perfecto, pues es respecto al producto de Marnis, los amigos de Marnis, esta es la recomendación del doctor. Melatovit, cápsulas una o dos antes, media horita antes de retiraros, pero es que todo lo que nos ha explicado, doctor, antes de la recomendación de parte de Marnis, yo creo que es un tratado contra el insomnio, podríamos decir, porque al final todas estas... Yo lo estaba escuchando, que además ya hemos comentado en algunas otras ocasiones el tema del insomnio, de dormir bien, del descanso, y pensaba, si es que es sentido común, si al final todo lo que está diciendo es sentido común, pero realmente no lo tenemos en cuenta. Luego, pues padecemos muchas veces este punto de insomnio, también de despertarnos, de estar incómodos, cualquier cosa, esto suele pasar. Y al final son hábitos, ¿eh? Son hábitos. Yo creo que, como decía usted, en España tenemos la vida montada de una manera un poco desordenada y la damos por sentado que esto es así y que no pasa nada. Y luego hay otra cosa respecto a las tablets y los móviles. Yo creo que Netflix, que tiene sus cosas estupendas, evidentemente, pero ha hecho daño, ¿eh? Porque ese puntito de, venga, me pongo una serie, pero si te engancha, ¿cuántas veces he escuchado yo a gente decir, no, es que ayer quería ver un capítulo y vi cinco, y me dieron las 3 de la mañana, y al final todo eso te va trastocando.
No,
es así.
Está claro.
Entonces,
saber que tenemos que tener unos hábitos saludables de cara a nuestro sueño.
Eso es. Hábitos saludables, manual contra el insomnio que nos ha regalado en estos minutos de radio el doctor Jacinto Valverde, y recomendación importante, Melatovit, cápsulas una o dos antes de ir a dormir, producto completamente natural, no vas a tener resaca, te vas a sentir perfectamente al día siguiente porque habrás descansado bien y además no crea adicción. Porque cuando pasamos a los fármacos de otra índole, no naturales, aquí siempre caemos en el pequeño peligro ya de acabar dependiendo, como mínimo tú te piensas que dependes de la pastillita para dormir. Bueno, pues fantástica recomendación del doctor, seguimos adelante. Vamos con, tengo todavía por aquí dos correos, pues bueno, vamos con Karma, porque yo creo que no estará tiempo a hacer los dos. Dice, tengo dos de mis hijos que padecen asma y alergias. Estamos buscando formas de controlar sus síntomas de manera efectiva, especialmente sin depender en exceso de medicaciones e inhaladores. Y me gustaría saber la opinión del doctor y si Marnis tiene algún producto que pudiera ayudarlos con esta dificultad de manera eficaz. Esto es un clásico, ¿eh? Porque cuantísimos niños y criaturas, pues encima cuando viene el otoño, ¿no? Vuelven a salirle estas alergias, estos problemas de asma, de respiración. De hecho, yo creo que en alguna ocasión que ha salido este tema, se lo he comentado, mis dos hijos pequeños han padecido esto. Sí que es cierto que conforme se van haciendo mayores, todo esto se regula muy bien y van mejorando y tal. Pero de pequeñitos, yo recuerdo con mi hija Eva, la de veces que he tenido que ir al hospital para que le dieran oxígeno y tal, pues bastantes, bastantes. Pero bueno, centrémonos en el caso de Karma, estos dos hijos que padecen asma y alergias. A ver qué le podemos decir, doctor.
Bueno, yo le recomendaría un magnífico antihistamínico que tiene Marnis, siempre y cuando el niño tenga 12 años o más o un peso superior a 45 kilos, ¿vale? Porque este formato en realidad es para eso, para niños ya adultos, ¿no? Que eso quiere decir por encima de los 12 años, ¿no?
Sí.
Que se llama Allerhelp.
Allerhelp.
El Allerhelp es para tratar un poquito esos síntomas alérgicos, vale. ¿No? A base de eliquiso, grosellero negro, ginseng. Vienen diales, y hay que tomar un dial de forma continua por las mañanas, en el caso de ellos, antes de desayunar.
Muy bien.
Y eso va a controlar un poco pues esos síntomas alérgicos, pues sea cual sea la manifestación. Rinitis, conjuntivitis, asma, etcétera, etcétera.
Sí, sí, sí. Pues Karma, ya lo sabes, te pones en marcha, vas a tu farmacia, para farmacia o herbolario, y de cara a tus hijos, de controlar de manera más efectiva estos problemas que ahora surgen y que nos explicas, de alergias y de asma, Allerhelp, un vial por la mañana antes del desayuno, y esto les va a ayudar de manera preventiva a estar muchísimo mejor. Venga, y rematemos el espacio, doctor, con Ana, no especifica de dónde escribe, pero sí que dice que es estudiante y que tiene dolores de cabeza muy habituales y que se han intensificado ahora que ha vuelto a los estudios y ha vuelto a retomar la vida académica. Interfieren, dice, en mis ratos de estudio, en mi vida diaria. Dice que también se trata con especialistas, pero se interesa por su opinión y por algún producto natural que le pueda ayudar. En este caso son dolores de cabeza que, evidentemente, si tienes que estar pensando, reteniendo, etcétera, pues claro, son muy molestos.
Bueno, aquí, sobre todo la complementación alimenticia, lo que puede ayudar un poquito es a la prevención, ¿vale? Y en ese sentido, qué mejor que dar esos ácidos grasos omega.
Venga.
Que van a mejorar un poquito ese problema, ¿eh? Y entonces, lo mejor que podemos hacer es recomendarle un complemento que se llama DHA Complex.
Vale, DHA Complex.
Pero insisto, es como preventivo.
Sí, 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 lo sabemos.
Tomar una capsulita todos los días antes del desayuno, de forma continua y constante, sin necesidad de descansar, ¿vale?
Celia, pues esta es la recomendación del doctor. Este producto fantástico de Marnis, de EHA Complex, capsulita antes de desayunar, que te va a ayudar a prevenir estos dolores de cabeza y para que puedas estudiar y funcionar mucho mejor. Pues bueno, pues es momento de recordaros que los productos que nos recomana el doctor Jacinto Valverde els podem comprar a Polaris para farmàcies i farmàcies. Podeu també consultar la seva completíssima pàgina web on tenen allà catalogats tots els seus productes, però sobretot acudiu Chino Chano, farmàcia para farmàcia, que segur que coneixeu ja els dependents, ja els saludeu, els comenteu què tal el cap de setmana, peteu la xerrada, però també els podeu interessar i sobretot per qualsevol producte natural de Marnis. Doctor Valverde, lunes finiquitado, grandes consejos, nos escuchamos mañana y muchas gracias por todo.
Muy bien, un abrazo, hasta mañana.
Un abrazo fuerte, doctor Valverde, que siga con sus labores de doctor, atendiendo gente, sanando. Qué maravilla, qué vocación tan bonita a los médicos. Qué poquito valorados los tenemos de vez en cuando y no sé qué hago hablando en castellano cuando ya el doctor se ha ido y yo de hablar en catalán, en aquesta ràdio catalana, de la ràdio catalana. Vinga, nosaltres estem a punt d'arribar a la una del migdia, ja esteu farcits de consells per portar millor la vostra salut. Ara de seguida continuem. Matí intens aquí a la caravana, sempre venir de dilluns ho converteix en intens, sempre és un repte. A més, amb l'afegit del darrer dia dels darrers esforços de divendres passat amb el nostre programa especial des de Poblet, que jo crec que va sonar molt i molt bé. Us vàrem analitzar i oferir cultura, espiritualitat des de Poblet. Podeu recuperar, per cert, qualsevol dels continguts a la nostra pàgina web o també a la nostra aplicació Radio Estel oficial. Si us heu perdut, us va agradar especialment algun dels contactes. I nosaltres seguim en directe de seguida. Recull informatiu en el butlletí que ens faran Julve i Closa, Closa i Julve mano a mano, i després tornarà el Trias. Connectarem amb la Girocleta, avui amb una història doncs que ens toca una mica els d'Allonsis, una mica trista, perquè és una d'aquestes llibreries de barri que malauradament ha de tancar perquè se'ls mengen les grans corporacions com Amazon, FNAC, etc. Parlarà la Olma Giró amb la propietària que ha tancat, i després Òpera Rock amb Maria Voronkova, i una mica més arribarem a la bona vesprada.
Ràdio Estel. Els dissabtes a les 9 del matí, l'Olga Vallejo obre l'Escola de Família. L'educació familiar, escolar i social sobre la taula per descobrir-ne totes les novetats. Famílies i professionals de l'educació es troben i aprenen a Escola de Família. Els dissabtes a les 9 del matí, amb Olga Vallejo. Un programa amb el suport de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya. Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món. Una proposta única i nova les 24 hores del dia. L'actualitat de l'Església, el diàleg interreligiós, la vida pastoral, la litúrgia, precària i reflexió, emissions històriques, música i moltes altres realitats. Tot a Ànima Estel, des de l'aplicació Ràdio Estel oficial o des de radioestel.cat. Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món. De dilluns a divendres, a Ràdio Estel, Fabricació Pròpia, amb Mercè Raga.
A la vida tots són riscos que s'han de prendre. Si no es mou, no guanya res i no arriba enlloc.
De 2:45 a 6 de la tarda, Fabricació Pròpia, la ràdio expeditiva. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.